La Caverna Galàctica.
Un magatzim top de filosofia pop.
Thank you.
l'exitosa producció Preu i Valor, presentem ara Dame Algo.
Fa molt, molt de temps, en un món mític.
En una cueva de la costa de Maine, Chuck y Nancy encuentran un misterioso cofre que contiene un extraño anillo partido a la mitad, que al unirse forma la palabra Shazam. Al pronunciar esta palabra mágica, son transportados al famoso país de las mil y una noches. Ahí conocen al genio Shazam, que los monta sobre Kabubi, un mágico camello volador. Shazam aparece siempre que lo necesitan, pero no puede hacer que regresen a su casa hasta que devuelvan el anillo a su verdadero dueño. Y así empieza su increíble aventura.
Més tard, superat el període mític del pensament màgic, a les seves obres Ètica, Nicòmac i La política, Aristòtil ja mostra la diferència entre economia i crematística.
La crematística és l'art de fer-se ric, d'adquirir riqueses. Aquesta acumulació dels diners pels diners és una activitat contra natura que deshumanitza aquells que la duen a terme.
Com Plató, condemna el gust pel benefici i l'acumulació de riqueses. Una cosa era comerç i una altra, la usura. El comerç canvia diners per béns i la usura crea diners a partir de diners.
I així comença la metafísica. És curiós, però a l'edat mitjana, Sant Tomàs d'Aquino, el gran pensador escolàstic transmissor d'Aristòtil a Occident, considera que l'acumulació de capital és mal vista, excepte si és per destinar-la a fins virtuosos.
Fins virtuosos?
Sí, com la caritat.
La numismàtica.
La decoració.
La papiroflèxia.
La fam.
L'educació.
La cançó.
No, perquè una cançó no té preu, té valor.
If I was a rich man, estem
gravant la veu, per això.
Això ho deixarem.
Nois i noies, continuem.
Si yo fuera un ricachón, nada de trabajo, allá liberaba, bom. Todo el día vi. Yo fuera Daidl ricachón, tendría gran mansión con cientos de piezas que todo el mundo pueda ver. Del cielo al suelo vendrían a relucir enormes escaleras para subir y más largas para descender. Y otra solo para presumir. Corrales con gallinas, gansos y patos, miles querría yo tener. Iba a ser un ruido ensordecedor. Y cada señal para todos iba a ser de que ahí vivía un gran señor. Ay, si yo fuera rico, ya liberaba, bom. Todo el día, bom. Si yo fuera un ricachón, nada de trabajo. Ya liberaba, bom. Todo el día, bom. Si yo fuera Daidl ricachón. Y mi mujer, mi golde, cómo iba a disfrutar, qué manera de comer. Empapada me ganaría a mí. De pavo real al pasear sería el contoneo. ¡Ay, qué contenta la iba a ver! regañando criados por doquier. Ilustres gentes llegarían a consultarme a mí, pedirían mi consejo como al sabio Salomón. Por favor, rébete bien, por piedad, rébete bien, con problemas que estremecen la razón. Y nada importaría entonces que conteste bien o mal. Lo que dice un rico, todos creen. Si fuera rico me podría quedar rezando las horas sin parar. La sinagoga haría un segundo hogar. La buena Biblia con los sabios alrededor me pondría a comentar. Ay, esto sería lo mejor. Ay, 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 si yo fuera rico. Ay, ay, di, bra, bra, di, bra, bra, di, bra, bra, bra. Nada de trabajo, ay, liberaba, 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 amor. Tú que hiciste el mundo donde estoy y me hiciste fuera lo que soy, no cabría en tu corazón que yo fuera un ricachón.
En continuem. En Freddie King va ser un gran bluesman que amb el seu tamarro The Welfare Turns Its Back on You ens parla del concepte econòmic des del punt de vista del pobre, del qui no té res. El tema que escoltarem diu el següent. Què faràs quan la societat del benestar doni l'esquena? Què faràs quan la societat del benestar doni l'esquena? Estaràs parat, atrapat, i no hi haurà res que puguis fer. Ara mires a casa teva. Sí, sí, ni tan sols pots trobar una sola engruna de pa. Mires per tota la casa, sí, i ni tan sols pots trobar una engruna de pa. A vegades començo a preguntar-me si estaries millor mort. Senyor, tingues pietat. Has de baixar a la societat del benestar tots els mesos per informar, i algunes de les coses que et diuen, segur que aconseguiràs la teva cabra si els hi dius que estàs malalt. És millor que tinguis mala tos, senyor, tingues pietat. Perquè si no ho fas, estaran preparats per desnonar-te. Sé que ho faran. Què faràs, senyor? Tingues pietat. Quan la societat del benestar dona l'esquena, sí, estaràs parat, atrapat, sí. I no hi ha res que puguis fer.
Now what you gonna do? When the welfare turns its back on you, yes, what you gonna do? When the welfare turns its back on you, yes, you'll be standing there stranded. Yes, there ain't a thing that you can do. Now you look all through your house, yet you can't but find a piece of bread. Oh, yes, sometime you begin to wonder.
have to go down to the welfare every month to report. And some of the things they'll say to you, it was sure to get your goat. If you tell them you're sick, you better have a bad cough. Because if you don't, they'll be ready to throw you off. What you gonna do when the welfare turns its back on you? Yes, you'll be standing there stranded. Yes, there ain't a thing that you can do.
No, bon dia, no, comencem malament.
Bona tarda.
Bona tarda. Això del podcast del temps són coses...
Sí, és igual, és relatiu al temps.
És, sempre havíem dit que... I el dintre i el fora també és relatiu, perquè a vegades ets i no hi ets. Que és una de les coses que ens passa quan pensem en si tenim o no tenim possibles per fer les coses, no? Però avui contem amb algú que ens pot il·luminar sobre aquest aspecte, algú proper, perquè és una persona que amable, sempre està disposada a parlar, sempre que li diu, si us plau, podries venir, podem parlar. És una persona meravellosa que sempre està disposada a acompanyar-nos, i aquesta persona no és ningú més que en Josep, en Jep Barceló. Moltes gràcies, Jep.
Bon dia.
Bon dia, bon dia, bona nit,
bona
Josep.
Nit, bona tarda, bona nit.
En Josep, ja ho sabeu, quasi la majoria de vosaltres que ens escolta, en Josep Barceló és un gran actor d'aquí de Sabadell. I a més, l'hem convidat, no sols per això, sinó perquè...
Per això no, per això ell ha sopat.
Això, és igual, això ja ho sabeu.
No necessita justificar-se.
Però és que en Josep també té un altre vessant, o va tenir un altre vessant, que és que va ser bancari durant molts anys a la Caixa de Sabadell, no? Mm-hmm. A la difunta o absorbida Caixa de Sabadell,
bueno,
com
si podem dir-li. Posar-li qualsevol adjectiu, els li escauen tots, crec. Sí, sí, jo exacte, jo vaig treballar des dels 15 anys, pràcticament, fins als 40 que vaig agafar una excedència, i després vaig estar uns anys d'excedència, que només feia teatre, i llavors vaig tornar encara a remenar una mica la cua per allà dintre, per acabar la meva vida laboral allà. També, sí.
I nosaltres aquí, bueno, el monogràfic, ja saps, Josep, d'avui, del programa d'avui, és sobre els diners, no?
Sí.
Tu, hi ha una frase que es repeteix molt en els brokers, que no sé si la vas sentir tu en algun moment durant aquests anys que vas estar allà a la Caixa de Sabadell, que diu que els diners mai dormen. Tu vas escoltar alguna vegada això? D'algun jefe teu o...
Que vol dir que sempre estan actius, que sempre estan treballant. Sí, bueno, sí, evidentment, esclar, el diner no dorm mai. El que passa que també hi ha una altra pregunta que ens podríem fer, si realment el diner com a tal existeix, hi és o no hi és. Vull dir, perquè això també jo sempre és una cosa que m'he preguntat molt sovint, perquè dius, bueno, si tots anéssim a buscar realment el nostre diner... Ens el podrien donar tots? Això un dia li vaig dir, un cop que anàvem a pagar una cosa amb una targeta i tal i qual, i no sé què passava i tal, dic, bueno, és que això realment és virtual, eh? Vull dir, és una convenció que hem fet nosaltres. Però realment hi és allò? Existeix allò? Perquè és que si tu ho planteges seriosament, d'acord que he treballat molts anys amb diners, eh? Però de vegades et planteges que dius, bueno, no sé si hi són o no hi són aquests diners.
Tu imagina't que el senyor Amancio Ortega diu un dia, va a la seva...
Dímelo
todo, no? Què passa, no?
Que me vas a fer una mariscada.
Jo sempre dic, jo recordo quan vaig entrar a treballar, que tenia 15 anys, estem parlant de fa molts anys enrere, estem parlant del segle passat ja. Aquella època, no sé, bueno, els més joves, evidentment, no us sonarà estrany, però, per exemple, per Sant Jordi la gent portava 1.000 pessetes amb un bitllet, les ingressava en la llibreta i li donaven un vale per anar a buscar un llibre. I hi havia, o sigui, jo me'n recordo per Sant Jordi, aquelles èpoques, o per Nadal, que també donaven disc, es donaven uns, sí, regalaven uns discs, també es feia el mateix. I jo, o sigui, jo que era molt jovenet aquella època, al·lucinava perquè hi havia unes piles de bitllets de 1.000, saps, wow, allà? Jo els havia de comptar perquè els caixers no donaven l'abast, clar, no? I em donaven, o sigui, em fotien allà una carretada sobre la taula de bitllets, sí, i els havia de comptar, no? Esclar, era com al·lucinant, perquè allà sí que veies que hi havia el diner, realment. Clar, o quan els nens venien amb la guardiola, no? Aquelles que anaven amb una clau, sí, sí, i els hi obries i caien totes les monedes. Allà hi havia el diner, però ara...
I feien soroll i tot.
I feia soroll, i feia soroll, i feia clinc,
sí, no? Sí, sí, sí. Eh?
I els havies d'anar pilant, havies d'anar fotent tots allà en filetes de 10 i tal. Allà realment hi havia el diner. Vull dir, però ara, en aquests moments, vull dir, el diner cada vegada el veiem menys, no? com a físicament, eh? Vull dir, existeix i tal, no? Però
és un gran, sí, sí, és un gran, és virtual, és un gran tema i molt filosòfic,
sí, sí,
molt,
sí,
punt de vista molt, no, abstracte, metafísic, sí, i una cosa difícil de comprendre perquè
sí, sí, sí.
I amb la força del convers, que crec que és la teva força, és aquell que ha fet un viatge com si fos, no, l'heroi que ha anat d'un lloc a l'altre
i Ulisses,
no? I ara està la rigorositat d'una vida que era potser diferent de la que tenies, no?
Sí,
suposo.
Amb
si ens podries explicar, des del teu punt de vista, quina diferència hi ha entre el preu i el valor de les coses?
Sí, això és... Aviam, és una pregunta molt interessant. És una pregunta molt interessant, perquè una cosa és el preu que li fixem, que és molt relatiu, depèn de moltíssims factors, i una altra cosa és el valor que tu li dones en allò, perquè hi ha vegades que hi ha coses que no valen absolutament res, però en canvi tenen molt més valor que un objecte o una cosa que ens costi molts diners, no? Això és cert, i realment, ostres, és profund, això, eh?
Bueno, estem en una caverna, vull dir que podem dir el que vulguem.
Sí, és profund, és profund. Home, no, jo realment crec que és molt més important el valor que se li donen a les coses que no pas el preu. El preu jo crec que és una convenció, és una convenció, com el que dèiem abans, dels bitllets aquests, que ara hi són, ara no hi són, ara existeixen, ara no existeixen, ara ens hem acostumat que no hi ha el bitllet com a tal, o no hi ha la moneda com a tal, gairebé, cada vegada menys. Però també és una, no deixa de ser una convenció, vull dir, perquè, a més, el preu, avui una cosa val uns diners i l'endemà en val uns altres, i no saps ben bé per què. O sigui, jo recordo que un cop que teníem una casa i tal, que perquè resulta que aquella casa estava, doncs, amb un projecte que no sé què, no sé quantos, allò valia, bueno, el que no està escrit. Però aquell projecte va caure, i a més va entrar la crisi. O sigui, van entrar dos factors, i de cop i volta, dius, d'un valor, per dir-te una borrada, doncs, espectacular, allò va quedar reduït en 10%. I dius, hòstia, com pot ser, no? O sigui, una casa que et deien que valia, jo què sé, 600.000 euros, que te'n diguin, no, és que ara això, miri, 150 com a molt, eh? I dius, uf, perdona?
Clar, ha passat,
no sé, un meteorit. Ha passat un meteorit que ens ha impactat o sí, alguna cosa, perquè que l'han destruït, la casa.
Clar,
i realment és així, no? O sigui, pot arribar... En poc temps pot arribar a variar moltíssim, no? Vull dir, per això et dic el preu, dius, bueno, és una convenció total, i depèn de 1.000 factors que jo diria que el ser humà no controla, vull dir, en absolut, no? I amb això que dèiem, no? Que realment, doncs, que també quan veus, i quan has estat, jo, per exemple, que he estat treballant molts anys en una entitat financera, i que tractes amb clients, i que tractes amb gent que té diners, i tot plegat, dius, bueno, realment... aquests diners avui valen molt o avui tenen aquest valor, però és que demà passat pot passar qualsevol cosa i això se'n pot anar tot a l'aire. Hi ha hagut gent inclús que en èpoques de borsa, doncs, allò boiante, doncs, hòstia, semblava que s'havia fet molt ric, i de cop i volta hi ha hagut un catacrac i s'ha fotut tot a l'aire. Vull dir, aviam, jo recordo una època que la gent demanava crèdits per entrar en borsa.
Crèdits per entrar en borsa.
Crèdits per entrar en borsa. O sigui,
perversió.
Imagina't la perversió que hi havia, no? O sigui,
sí, sí, sí,
i dius,
sí, sí.
I això també és, jo diria que de vegades pot ser inclús, no et diria un mal, però quasi, no? Vull dir, perquè, ostres, de cop i volta dius, o sigui, no en tens prou amb tenir diners per viure, sinó que tens com una mena d'ambició, perquè el diner jo diria que és com un vici, no? O sigui, com més en tens, més en vols, i això està bastant demostrat, no? Perquè hi ha gent que dius, hòstia, però si aquest senyor ja té tot el que vol, perquè s'ha d'encaparrar aquí en fer coses i en fer... No, no, i en canvi duro a intentar fer més coses i tal, no? I això passa, i jo me'n recordo una època que hi va haver això, hi va haver una moda que la gent demanava crèdits per entrar en borsa. perquè la borsa anava molt bé, anava boiante, i anava allò, viento en popa tota vela, i diu, bueno, d'aquí 4 dies cancel·larem el crèdit, escolta, ens fotrem rics i tal. Què va passar? Catacrac, caiguda, o sigui, no tens els calés i deus els calés. O sigui, esclar, tu imagina't com t'ha canviat en poca estona, no? Vull dir, i sense que tu hagués fet res. Vull dir, perquè, o sigui, treballant, dius, bueno, pots fer diners, no? Però o sigui, aquí no fas res. O sigui, no fas un sot i plantes una tomaquera i dius, bueno, quan culli els tomàquets, menjaré o me'ls vendré, no? Vull dir, però aquí no pots fer res, no?
I haurien de ser deutes astronòmics, no, Josep?
Sí, bueno, hi havia de tot, però bueno, hi van haver catacracs i sustos, no? Vull dir, gent que es va fotre d'això, això per dir-te una anècdota,
sí,
no?
Sí, sí.
De sobre el diner i sobre d'això. I evidentment també quan has estat molts anys treballant amb diners i amb clients que tenen diners i tal, també moltes vegades t'adones que això que dèiem del preu i del valor, no? Dius, bueno, tampoc els fa feliços i tampoc viuen descansadament. O sigui, de vegades penses inclús que tenint poc o quan guanyem poc estem molt més feliços, no? Vull dir, perquè vivim i tal. Hi ha gent que, bueno, que amb l'obsessió aquesta de tenir diners o de no gastar, inclús, o sigui, de vegades m'he trobat en situacions de dius, hosti, però si aquell senyor jo diria que té molts diners, no? I hosti, com va, no?, pel món, vull dir, perquè, coi, sembla que hauria d'anar, doncs, cony, més relaxat, més tranquil, i més content, més satisfet, content, i en canvi no està ni content ni satisfet, i a més tampoc llueix, vull dir, inclús el millor externament, dius,
no,
hosti...
No, fos cas, clar.
Sí, sí, és complicat.
La resta se sentés.
Els diners no fan la felicitat, llavors, no? Ajuden una miqueta.
Sí. Home, ajuden, evidentment, no? I això va bé, no? Sí. Si no tens la preocupació dels diners, doncs, òbviament, potser estàs més tranquil. Però el que sí que és cert, i això jo tinc proves, que els diners no fan la felicitat. Al revés, de vegades fan la infelicitat. Vull dir, pensa que, per exemple, i és una anècdota i no diré res més, però jo he arribat a anar com a testimoni a un judici per una mort d'una persona perquè no quedava clar perquè es havia mort.
Uf.
Per culpa dels diners.
Buf, tela.
Per culpa dels diners, dels hereus. Els hereus, que llavors primer n'hi havia uns, després n'hi havia uns altres, hi va haver una modificació de testament, etc etc, i aquí lo dejo, però jo he arribat a anar a judici, o sigui, em van citar com a testimoni.
Com a testimoni. Vostè, en aquest punt...
Sí, vostè coneixia aquest senyor, vostè coneixia aquestes posicions que hi havia aquí, no, perquè és clar, és que estem davant d'aquest fet i tal, jo pensava, és que és al·lucinant, no? O sigui, i cuidado, eren parents, eh? Però vull dir que, clar, que imagina't fins a on pot arribar l'ambició, fins a on pot arribar tot el tema, doncs, de l'obsessió dels diners, no? Què pot arribar a fer, no? El diner pot arribar a fer mal, no?
Uh-huh.
Bueno, hi ha històricament, hi ha coses... Bueno, mira, el meu personatge Joan Maragall...
Això mateix, que...
El meu personatge Joan Maragall tenia diners. Tenia diners i va haver un moment que el seu pare gairebé copert tot perquè va fer unes inversions per uns amics en una indústria de cànem i tal, i van anar amb una patent anglesa, allò se'n va anar a l'aigua, el tio va perdre tot, llavors ell el va ajudar i tot plegat. I se'n van sortir, i van tenir diners, i gràcies a aquests diners el tio va viure de renta pràcticament tota la vida. O sigui, treballava, evidentment, perquè estava feia feines i tal. Però veus, per exemple, una cosa que ell deia, que a mi m'agrada molt com a personatge... és que ell va entrar de secretari del director del Diari de Barcelona. Llavors, primer això ho va agafar com a desgrat, perquè necessitava treballar, necessitava tenir diners per poder-se casar i tal, i el tio, doncs, bueno, va entrar de secretari. I llavors allà se li va acudir escriure un article setmanal. I ell textualment diu, ves qui m'ho havia de dir, que en aquella feina que agafava tant a desgrat, hi havia de trobar el motiu més dominant de la meva vida, l'oportunitat d'educar, d'encarrilar aquella burgesia que era el moll de l'os a la ciutat, a reconèixer que hi havia coses molt més importants que els seus diners i luxes. Que hi havia la bellesa dels paisatges, de l'art, de les tradicions, de l'esperit. I al final de tot, ell ja diu, què creieu que passaria més? Les meves paraules, dels articles aquests que escrivia, o els seus diners? O sigui, ell ja es plantejava en aquell, estem parlant d'aquell temps ja, que la burgesia també estava amb el tema dels diners, els diners, els diners, i en canvi, hòstia, després s'estan perdent tot l'altre, no?
Exacte. És un luxe tenir-te, Jep, és un luxe. Us hem d'explicar que en Jep ja fa 11 anys farà que interpreta el paper d'en Maragall,
sí, de Joan Maragall.
Joan Maragall, i no és una, diguéssim, cosa fàcil estar que interpretant vagues un paper fent teatre durant tant de temps. Jo crec que ets de les pocs actors d'aquest país que ho pot fer i ho pot dir. I a més, ara, il·lustrant-nos una miqueta i parlant del diner i parlant del Maragall,
sí, és fantàstic, bueno, és que no? Dona molt de sí, dona molt de sí. Com és un personatge, a més, és un personatge que se la va ser, jo crec que és un humanista, no? I que, del d'alguna manera, aquest home tenia una passió per escriure, per la poesia, però també tenia les idees molt clares, en molts sentits, no? I, per exemple, amb aquest dels diners està claríssim. O sigui, evidentment, ell va viure bé, va poder viure bé gràcies als diners que el pare, doncs, amb l'empresa li havia deixat i tot plegat, però realment ell també, podríem dir, se'n feia creus que la burgesia no entengués, clar, això, no? De dir, hòstia, però bueno, vale, d'acord, necessiteu diners, vale, d'acord, utilitzeu-vos, però hòstia, però hi ha altres coses. Uh-huh. La bellesa del paisatge, de l'art, valoreu l'art, l'esperit.
Has dit la paraula, perdona, Josep, educar. I ara, des de la...
Encarrilar.
No? I des de la perspectiva teva, tu per què creus que el llenguatge econòmic economicista, o digue-li com vulguis, és tan enrevessat, és enrevessat. És bo que eduquem a les escoles els nens i nenes per entendre el llenguatge, aquest tipus de llenguatge?
No sé, de vegades, jo una mica... aviam, ara seré molt bèstia, eh? De vegades m'he arribat a preguntar si tot el llenguatge enrevessat, tant de lo que és la part econòmica com lo que és la part de vegades política, fins i tot, i sóc així de bèstia, no ho fan expressament.
Molt bé.
O sigui, per què? Doncs, bueno, perquè, aviam, d'alguna manera, si jo començo ara a parlar amb unes frases que no entén ningú, jo d'entrada em puc sentir superior als altres. Perquè els altres no m'entenen. Caico, si no m'entenen, diu, és que aquell senyor ha dit unes coses, és clar, ara no sé ben bé què vol dir, però van a deu tenir raó, perquè és clar, ho ha dit d'aquella manera, no? Clar, no, mira, perquè això és el TAE, i després li farem el TIR, i després li posarem una altra cosa, i li traurem el 15%, és clar, i dius, bueno, i al final dius, ara no hi he entès res, i no sé, o sigui, digui'm això, que o sigui, val 10 o val 12, vull dir, però digui'm-ho clar, no m'atabali tant, no? Perquè, clar, tot ho fem molt enrevessat, i de vegades jo penso que l'enrevessament, d'acord, que hi ha molts factors i moltes coses, i tot s'ha d'anomenar i tot plegat, però jo penso que de vegades ho compliquen molt, perquè realment, i això sí que és cert, dieu-me qui entén el que és el TAE, el que és el TIR, el que és, o sigui, no, si t'ho fan explicar, i ho pots explicar, eh? No, hi podies fer una classe magistral i explicar-ho tot i tot plegat, però el poble pla no ho entén.
Clar.
No ho entén. Que algú em digui si ho entén, perquè clar. Estic segur que no. Estic convençut que no, perquè a més ho he viscut, perquè ningú ho entén.
No ho entén.
M'ho preguntat molt, clar, no? Clar. Escolta, això què vol dir exactament? Per què em diu aquesta referència? I, bueno, mira, no, després li fas tota l'explicació i tal, i quan li has acabat de fer l'explicació, el tio està igual o pitjor que quan li has començat a fer l'explicació. Però és així.
És com el llenguatge, tu has dit també molt bé, el polític, no? I el jurídic, a vegades.
El jurídic, el polític... És... Tots aquests, jo dic que són uns llenguatges que es fan servir perquè realment l'altre se sent inferior, no? I d'entrada diu, deu tenir raó, i no sé, potser sí que és veritat el que diu aquell senyor, perquè clar, ho ha dit d'una manera, doncs
sí, sí, sí,
que no hi ha clar, res, clar, però clar. ho ha dit molt bé. No? No sé.
Bueno.
No sé si jo crec que sí, no? Que ens ha quedat bastant clar, ens ha il·luminat aquí una miqueta amb els conceptes, sobretot el concepte central del programa d'avui, que és els diners. En Josep, no sé, Enric, tens
sí,
alguna pregunta més?
Sí, una pregunta més? Personal. Estàs millor...
ja ho podeu endevinar, no?, que anava a preguntar. O què, com ho veus tu? O no, estava mal.
Aviam, jo sempre he dit una cosa. Jo, aviam, treballant m'ho havia passat molt bé, perquè a mi, o sigui, el fet d'estar treballant amb de cara al públic, amb la gent, a mi m'agradava. Vull dir, potser una mica perquè jo sempre deia, és que aviam, retroalimenta. O sigui, el fet de fer teatre i el fet d'estar allà, per mi allà era també una escola de teatre. O sigui, veia molts personatges i podia treure molta informació, no? Sense que ningú ho sabés. Però també, per altra part, aviam, jo m'ho passava bé. O sigui, treballant, ja podria dir que m'ho havia passat bé i que estava no estava malament, no estava malament. Evidentment, la tranquil·litat de fer el que realment t'agrada, esclar, penseu, és el que us he dit abans, jo vaig entrar a treballar a banca als 15 anys, pregunteu-li a un nen de 15 anys si a l'hora d'entrar a treballar et dic, escolta, mira, oita, treballaràs d'això? I el tio, vull dir, és que es quedarà, però agafem-ne qualsevol ara i veureu quina cara fa, vull dir, perquè diràs que jo no sé si vull treballar d'això o no, però aquella època era diferent. Clar. Vull dir, t'agafaven i et deien, mira, coita, hi ha aquesta possibilitat, vols entrar aquí, pots fer un examen i veure què passa. I esclar, dius, bueno, vaig fer això. Però esclar, realment a mi ningú va preguntar, o jo no m'ho vaig plantejar si m'agradava o no m'agradava, i vaig entrar allà i tal, i per això et dic, bueno, m'ho vaig passar bé, sí, dintre del que cap. Evidentment, la tranquil·litat de fer realment el que a tu t'agrada, doncs, en aquest cas, doncs, dintre del món de l'actuació, actuar i tal, home, no té preu, vull dir, evidentment no té preu, i això és el que dèiem abans, parlant i entroncant amb els diners, potser en allà guanyava més diners, però en aquí doncs també vivia millor, perquè els valors i la manera de viure doncs era diferent, no? I de la manera de passar les hores, no? Per entendre'ns.
Jo crec que ha estat una entrevista riquíssima.
Sí, i tant.
De debò. Però rica de tenir un plat aquí, doncs, amb les anècdotes concretes i testimoni de vida, a més. No sé.
I a més que nosaltres hem incidit molt en aquest programa d'això de fer el que tu estimes fer, no? Sí. O intenta-ho almenys, no?
Sí, sí. Mira, a més, ara la setmana que ve, si Déu vol, després de molts anys, s'estrena un curtmetratge que faig un personatge del segle XI que sobreviu agafant les peces d'hort que queden en els guerrers després de la batalla, quan estan morts, i aquest tio és un personatge del segle XI, que és, havia sigut un guerrer, i que es nega, podríem dir, a matar uns musulmans, i com a càstig, l'església i el poder agafen i el tornen sec. Llavors, aquest home sec, amb una nena que el guia, va per, després de la batalla, quan ja s'ha acabat i ja tot Déu està estirat a terra, el tio va mort a mort i va agafant tot el que pot per sobreviure, va agafant totes les peces de valor per sobreviure. Ostres. Perquè ell, i això lligat amb el tema dels diners, deia, diu, hi ha una frase que diu, a la batalla no només es porten armes, diu, els guerrers s'emporten tot el que tenen de més valor, perquè tenen por que els hi prenguin si s'ho deixen a casa. I, a més, no saben si tornaran o no tornaran i si aniran allà on aniran a espetegar en un altre puesto. Llavors s'ho emporten tot a sobre. Esclar, diu, per tant, diu, quan hi ha una batalla, després de la batalla, hòstia, diu, jauja!
Clar, clar,
clar.
Sí, sí, sí. Clar. Que bé.
Bueno, com a anècdota final, ja.
Fantàstic, tu. Deixem-ho aquí, perquè es pot acabar millor, hòstia.
Doncs res, Josep, moltes gràcies per haver vingut aquí a fer-nos companyia aquí a la cova, a la caverna. Ets un cavernícola ja, per nosaltres, també, de la família. Vull dir, esperem tornar-te a veure i tornar en un altre programa que tornis a ser aquí.
Torna quan vulguis, perquè està molt bé.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Thank you. És també sorprenent haver d'esperar Karl Marx per recuperar aquesta crítica catòlica contra la passió devoradora dels diners pels diners. Aquest emborratxar-se per tenir i acumular sempre més i més.
Sí, mira, sembla mentida, però a Mary Poppins, la pel·lícula musical del 1964, s'explica perfecta, clara i acadèmicament aquesta terrible lògica.
Ah, sí?
Mira, escolta, o no sé, fes el que vulguis.
¿Con que tienes dos peniques, eh? ¿Me dejas que los vea?
Son para la comida de las palomas.
Valiente tontería. ¿Qué vas a conseguir con eso? ¿Que engorden? Pero si a dos peniques sabes buen empleo dar, ganas más. En el banco siempre aumenta el capital. Es normal. Hay que saber hacer fortuna. Cuesta poco empezar. Aquí están los que más saben invertir y aumentar tu casa. Pita.
¿Me permite, señor?
Adelante, Vance.
Fíjate, Michael, serás propietario.
Trenes en África.
Exacto.
Saltos en Brasil.
Los barcos, háblele de los barcos.
Muchos transatlánticos.
Más cosas, más cosas.
Canales donde se cobra por pasar.
Avive su imaginación.
Planteles inmensos de tesoro.
Prueba a ingresar e invertir solo dos peniques en el nombre entero en el banco. Don Gran, de ahorro, crédito y seguridad.
Bien, muchacho, dame el dinero.
No quiero, es para la comida de las palomas.
¿Banks?
Sí, señor. Escucha, Michael, si tú no pierdes, bien voy, dos peniques das.
Siga.
Es de ley.
Dígale más.
Que también de una generosa cuenta dispondrás. Pronto lo podrás ver.
Hay que saber hacer fortuna. Cuesta poco empezar. El momento es oportuno. Aprovecha la facilidad.
Pronto comprarás obligaciones, títulos y acciones, bonos, fincas, fábricas, valores.
Piensa bien.
Lo que harás.
Sabes que podrás.
Labrarte de un buen porvenir aquí.
Rentas.
Negocio mil.
Cambios.
Todo aquí.
Fondos públicos.
Dineros.
Bancos.
Mientras resista la banca inglesa, Inglaterra resistirá. Pero cuando caiga la banca inglesa, Inglaterra caerá.
¿Has comprendido, Michael? Y todo eso por solo dos peniques.
Prueba a ingresar e invertir estos dos peniques solo, pero los pones en el banco. Dos y gran de ahorro, crédito y seguridad.
Dame, bienvenido a nuestra numerosa familia de inversionistas.
Cause I don't care too much, no money, money can buy me love. I give you all I got to give if say you love me too. May not have a love.
Oscar, en George Simmel,
sí,
va ser un filòsof i sociòleg alemany de finals del segle XIX i principis del segle XX. En el seu llibre Filosofia dels diners, considera els clarons no com una realitat econòmica, sinó que els considera més aviat en les seves relacions humanes i en la seva influència sobre la cultura. Uh-huh. Així doncs, s'enfoca en les relacions socials, l'organització lògica de la realitat. S'enfoca en això. Els diners, segons Simmel, són la representació de l'acumulació abstracta de valor a l'economia.
Això diu, però jo, Enric, no ho tinc gaire clar.
Tu saps alguna cosa més d'aquest senyor, en George Simmel, Òscar?
No. Sé que és una mica totxo.
Una mica.
The money just can buy. I don't care too much for money. Money can buy me love. Can buy me love. Love. Can buy me love.
A qui li interessa avui dia la filosofia? La Caverna Galàctica, un programa de filosofia sense moral ni ètica, però amb molta estètica.
Mira, avui tenim un lío amb això. Tenim un lío que no vegis. Diferenciar preu i valor ens porta al pedregar i sembla que ens conformem amb un dame algo, eh? Entre el piripipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip
les criptomonedes, fer-se el broker, els TNF, o no sé què, les ventes a futur, els marges, intermediaris, pagar l'aire... Cada cop és més difícil tocar diner i comprendre el valor que té.
I si no, que li preguntin a la gran Lisa, o Liza, segons qui, Minelli. Ja veuràs què et respon des del cabaret del món.
Money. Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round. A mark, a yen, a buck or a pound, a mark, a yen, a buck or a pound is all that makes the world go around. That clinking, clanking sound can make the world go round. Money, 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 money.
A la pel·lícula Wall Street d'Oliver Stone, podem veure les entranyes del món de la borsa, on un jove broker, Bud Fox, Charlie Sheen, té moltes ganes d'obrir-se camí pel món de les altes finances i troba com a mentor a Gordon Gekko, Michael Douglas, un pope broker sense cap tipus d'escrúpol que sols venera una cosa, els diners.
Sí?
El dinero no duerme, chico. Acabo de ganar 800.000 en oro en Hong Kong. Lo mandan a mi cuenta contigo.
Opera con ello. Vas bien, pero tienes que seguir yendo bien. Te he enseñado cómo funciona esto. Se acabó la clase.
Señor Gekko, estoy con usted en un 110%.
No lo entiendes. Quiero que me sorprendas.
Asómbrame, dame información, sácala como quieras, de donde quieras. Eso allá tú. Por lo visto, le tiras los tejos a Darien. Pues aquí tienes información interna. Ese guaperas con el que sale está forrado, pero la aburre mortalmente. Va a largarle de un momento a otro, así que no pierdas el primer puesto en la cola. Qué barbaridad. Tendrías que ver esto. Está amaneciendo. Nunca he visto un cuadro que capte la belleza del mar en un momento como este.
Voy a hacerte rico, Bud Fox. Sí. para que puedas permitirte una mujer como Daniel.
Soy tu despertador. A trabajar.
Martin Scorsese ens presenta un personatge que sembla tret de la literatura picaresca del segle d'or. Jordan Belfort, Leonardo DiCaprio, que del no-res comença a fer fortuna enganyant a petits inversors fins a fer un muni mural de milions de dòlars, basat en fets reals.
¡Mierda!
¡Quema!
Desde mi punto de vista, su dinero estaba mejor en mi bolsillo. Yo sabía cómo gastármelo bien.
Disculpa, ¿ese coche de ahí es tuyo?
Sí.
Bonito cacharro.
Gracias, colega.
Donnie Azoff.
Hola, Jordan Belfort, encantado.
¿Qué tal? En realidad ya había visto el coche antes, lo veo a menudo.
¿Ah, sí? ¿Dónde?
Creo que vivimos en el mismo edificio.
No me digas.
Sí, sí, ¿planta 12? ¿Vives
sí.
ahí?
Sí, ¿en qué planta vives?
En la cuarta. Ah. Tengo dos críos pequeños, una mujer fea. ¿A qué te dedicas, tío?
¿Cómo que a qué me dedico?
¿Tu trabajo? ¿Qué haces?
Soy agente de bolsa.
¿Agente de bolsa?
Sí.
Muebles infantiles.
Me alegro por ti.
No está mal, ¿sabes? ¿Ganas mucho dinero?
Sí, bueno, no me va mal.
Intento encajar las piezas. No sé, tienes ese cochazo y vivimos en el mismo edificio. No me cuadra. ¿Cuánta pasta ganas?
No sé, 70.000 el mes pasado.
No me jodas. Venga ya, tío.
¿Hablo en serio?
Ya, claro, y yo también. En serio, ¿cuánta pasta ganas?
Ya te lo he dicho. 70.000. Bueno, mejor dicho, 72.000 el mes pasado, más o menos.
¿72.000 en un mes?
Sí.
Vamos a ver. Muéstrame un comprobante de los $72,000 y dejaré mi empleo y trabajaré para ti.
Hola, Polly, ¿qué pasa? No, sí, todo va bien. Oye, escucha, lo dejo.
Y efectivamente dejó su trabajo.
Sí. No, me
lo cual me pareció un poco raro. No sé, acababa de conocer a ese cabrón.
No se lo digas a Susan, no la metas a
Tenía
ella.
Otras cosas raras también, como sus dientes blanqueados fosforescentes,
mujer, que tendré que vérmelas con tu mujer.
Como sus gafas con moldura de concha con lentes en graduación solo para aparentar ser menos judío y más pijo. Luego estaban esos rumores.
Al film del director grec Costa Gavras, El Capital, també se'ns presenta un personatge trepa, presumptuós i sense escrúpols, del món de les altes finances. Escoltem una xerrada distesa del protagonista en la seva particular lluita pels diners i el poder.
¿Estás bien?
Sí, bien. ¿Y tú?
Muy bien.
Oye, Mark, si se tiene dinero, ¿dónde hay que invertirlo?
En el placer de tu familia. Gástatelo todo. Y evita los bancos. Invierte en tu dinero hasta que... no te queda nada.
Suerte que no tenemos dinero.
Oye, ¿puedo hacerte una pregunta muy indiscreta?
Para eso estoy aquí. Adelante, disparad.
Cuando se gana 1,5 millones al año... ¿qué se hace con tanto dinero?
Oh, Silvi, no te...
¿Qué pasa?
No, déjala. Es una pregunta excelente. Yo me lo pregunto cada noche. Por suerte, Diane me ayuda un poco.
Hago lo que pueda.
Y lo haces muy bien. Silvi, lo que me tranquiliza es que los futbolistas, que ganan 4 o 5 veces más, se lo gasten todo. Eso tranquiliza, ¿no?
¿Y para ti, Jean, tener un hijo presidente que nos enorgullece, qué significa?
Significa que cada vez le veo menos.
No.
Pues sí.
Estoy aquí.
¿Y para Diane ser esposa de presidente?
También verle cada vez menos. Asistir a cenas aburridas y en las que solo se habla de dinero.
¿Qué tal el vino, tío Bruno?
Marca. Tu banco obtiene beneficios y tú despides a la gente. ¿Cómo llevas eso?
Ah, no, Bruno, no empieces.
Por favor, hoy no, ¿eh? No, es que es el campeón de los aguafiestas de las comidas familiares.
Muy mal, tío. Sí, muy mal. Eso no contesta mi pregunta. El banco se estaba hundiendo. Teníamos que salvarlo. Despedir a gente. Para salvar 100.000 empleos.
No me vaciles, Mark. Llevo mucho tiempo yéndolo. Sangráis a la gente 3 veces. Una, la bolsa quiere sangre. Deslocalizáis y el trabajador se va al paro. 2, lo sangráis como cliente. 3, con la deuda en Europa sometéis a los países y se sangra el ciudadano. Y como el trabajador, el cliente y el ciudadano son el mismo, le jodéis 3 veces. Creo que el dinero lo pudre todo, sí. Esperaba más de ti.
Gracias, tío. Aunque deberías estar contento.
¿Por qué? ¿Porque se deslocaliza y se fabrican parados? ¿Porque se aumentan los precios para enriquecer a los accionistas? ¿Y porque destruyen el modelo social para pagar la deuda? ¿Porque tú haces una bonita carrera?
No, porque yo hago realidad tus sueños de juventud.
¿Mis sueños de juventud?
¿Tú y tus camaradas con qué soñabais? ¿Con el triunfo de la Internacional? ¿Está aquí? El dinero no conoce fronteras, el trabajo tampoco. Oye, mira, ¿ves este juguete? Lo compré en Londres, de marca alemana, fabricado en Indonesia.
Por niños.
Ah, Nueva York. El dinero nunca duerme. Hay que vigilarlo como la leche en el fuego. Si no, se da a la fuga y hay que despedir.
Tu tío, bueno, ya le conoces.
Pero tiene bastante razón, papá.
¿Hasta dónde llegarás con los americanos? Solo piensan en el dinero.
Son como nosotros. Hacen negocios.
Como ese banquero que dijo, hago el trabajo de Dios.
Solo son palabras. Tengo que irme. Discúlpame con todos. Un coche recogerá a Diane.
De acuerdo.
Y quería decirte una cosa. Cuando vuelva, solo será para veros a ti y a mamá.
Hem fet La caverna galàctica, la Bea Aguilar i l'Àlex Malvaso a la realització tècnica. L'Òscar Masllobet i l'Enric López en el guió i conducció del programa. El nostre agraïment als convidats i col·laboradors que tan generosament han participat en aquest programa de La caverna galàctica. Una idea original d'Òscar Masllobet i Enric López per a Àcid Crític, Associació de Filosofia, en col·laboració amb Ràdio Sabadell.